Molt bona tarda, amics i amigues viatgers. Benvinguts al quart... Perdoneu, al 14è programa de la temporada del Viatge a l'Altre. Us saludem un dia més des de casa i des del dial 107.2. Em dic Raquel Sans i junt als meus companys Felip Carol i Pau Ibars us donem la benvinguda a aquest espai on podem viatjar lliurement i sense restriccions. Primer de tot, saludar-vos. Bona tarda, Felip.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda, Pau.
Bona tarda.
Doncs bé, avui, tot i que sembla que els ulls estan posats a Madrid, no?, i a veure què succeeix en aquestes eleccions, nosaltres ens centrarem en Catalunya, en una localitat en concret, i com que ja tenim el nostre... Com que intentarem trucar al nostre primer entrevistat...
El tenim.
Però doncs avui, sense pistes ni res, directament.
Sense pistes, apel·lo.
Sense vale. Pistes.
Doncs molt bona tarda. Bueno, entrevistem el Darío. I Darío, bona tarda. Què ens pots explicar? Com estem?
Hola, bona tarda. Què tal?
Molt bé, donar-te disculpes per aquests minuts de retard, però bueno, no passa res. No hem pogut posar ni la nota de veu.
No tenim pistes, però hauríem de dir almenys al municipi on tenim abans de començar amb ell, no?
Sí, no, és que ens ho dirà ell ara.
Ah, vale, d'acord. Sí. Perdó.
Oi que sí.
Això és molt a saco, si no.
Darío, primer que res, doncs això, ens agradaria que ens diguessis de què parlaràs avui.
Bueno, parlaré del que vulgueu, de l'entorn de Montserrat, de les activitats que s'hi poden realitzar a nivell cultural, a nivell esportiu, a nivell gastronòmic, del que vulgueu una miqueta. Us puc parlar de tot.
De quina població parlem, abans que res, perquè no hem pogut ni dir-ho?
Estem parlant de Collbató.
Perfecte. Som-hi,
doncs.
Moltes gràcies.
Cap a Collbató.
Collbató, sí. A partir d'aquí, bé... Ens agradaria saber, doncs, això, no? Com que ets un expert en activitats de natura, doncs ens agradaria saber què ens pot oferir Collbató doncs, en aquesta temporada en la qual la natura i l'aire lliure són tan i tan importants.
Bueno, a veure, de fet, per mi el nom Collbató va directament relacionat amb la paraula muntanya, amb la paraula natura, amb la paraula aire lliure i amb la paraula esport. Aleshores, a partir d'aquí, aquí el Collbató, Montserrat i tota la falda del Montserratí, pots practicar qualsevol tipus d'esport, tant senderisme com escalada, vies ferrates, parapent, BTT, bicicleta de muntanya, trail running, el que vulguis. Bueno,
ja m'he estressat, ja m'he estressat de cop. I mira que avui vinc una mica espitós, però ja m'he estressat tantes coses.
Bueno, a veure, majoritàriament tot el turisme que ve aquí a la localitat de Collbató, bueno, parlo de Collbató, també vull dir Montserrat, eh?
Sí.
El turisme que ve aquí és per practicar senderisme. Bàsicament per cara nord, per la part del monestir. És tot el turisme que ve captat des de Barcelona. Però bueno, que senderisme se'n pot practicar per tota la muntanya. Que es podia practicar senderisme, vies ferrates, ara només en queda una, abans n'hi havia dues, però una la van tancar. Hi ha diversos canals i bueno, ja no parlem de vies d'escalada. Jo no sóc un gran expert en escalar, però Montserrat és un dels referents a l'Espanya a nivell escalada per nombrosos tipus de vies que hi ha i per la morfologia de la roca i bueno, per l'encant de la muntanya.
Perquè, Darío, quin és l'esport que tu més practiques o quins esports són els que més practiques tu?
Jo toco tots els pals. Jo li foto molta canya a la muntanya, li foto molta canya a les ferrates, li foto bastanta canya a la bicicleta i li foto bastanta canya al tema gimnàs. El gimnàs no te l'he mencionat perquè no té res a veure amb la muntanya. Però jo a nivell muntanya, a nivell outdoor, menys l'escalada, que no sóc un gran apassionat, t'ho toco tot.
Ja, I així, perdona, digues.
No, ja, que parlant del tema, aquest diumenge, el dia 9, se celebra aquí a Montserrat una cursa molt, molt, molt famosa per nosaltres, que és la cursa de l'Alba.
Ah, mira,
que,
molt bé.
Que és, diguéssim, la volta a Montserrat, que per cert la correré. Bueno, ho intentaré.
Déu-n'hi-do.
Quants quilòmetres és o quan... expliques una mica en què consisteix això, bàsicament. O sigui, quanta estona i quina dificultat...
Aquest any són 22 quilòmetres i mig l'han retallat una mica, l'any passat va ser un 124, bueno, l'any passat no, l'última edició, perquè l'any passat, lògicament, no es va poder celebrar. Bueno, aquest any són 22 quilòmetres i mig, amb 1.200 metres de desnivell.
Juli.
I, bueno, sí, és bastant durilla, i els temps per fer-la, doncs, són molt variats. Jo, perquè et facis una idea, l'últim que la vaig fer vaig trigar 3 hores, però el que guanya, o els que van davant triguen 1 hora 50, 2 hores, 2 hores 10...
Vaja.
Molt bé. I pels que no estiguem tan acostumats
a aquest trote,
ens podries recomanar alguna ruta de senderisme que podem fer tranquil·lament?
Per la resta de mortals, diguem-ne.
Sí.
Gràcies. I tant. Per cara sud, per la banda de Guaibató, eh?
Sí.
Sí.
Sí, n'hi ha moltíssim. El camí de les Bateries fins a Sant Joan... El camí de les Bateries després cap al monestir, el camí del Francesc fins a Sant Jeroni, n'hi ha unes quantes. Si algun dia veniu per aquí, jo us convido a fer-vos la guia local de forma gratuïta.
Ai, que bé, perfecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Només m'ho teniu que dir, no hi ha cap problema.
No diguis molt fort, eh?
T'avisarem. Jo he llegit que Collbató també té una gran gastronomia. Tu que practiques tant exercici i això... Sols dinar o esmorzar o ara que sí, podem tornar a anar a sopar per allà?
Sí, per aquí hi ha llocs on s'hi menja molt bé. Bueno, aquí a peu de muntanya hi ha una masia que es diu la Vinya Nova, que allà s'hi menja bastant bé, tot i que ara mateix està bastant industrialitzat, però bueno, encara s'hi menja bé. Tot i que si em tinguessis que preguntar un lloc per recomanar-te per anar a menjar, jo t'enviaria al Bruc. Hi ha un restaurant que es diu Cal Noio, que allà s'hi menja molt, 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 molt bé.
Vale, doncs ens l'apuntem.
Sí, a nivell restaurants, aquí al poble n'hi ha un de petitet que es diu El Cub, i la resta d'establiments ja són bars, no són restaurants. Tenim el bar Muntanya, on s'hi mengen molt bones tapes, i entrepans i tot el rotllet, però el que és gastronomia típica collbatorina realment no n'hi ha, eh? Sí, vull dir, no et podria dir cap plat típic que es cuini aquí a Collbató.
Vale, clar.
Ja per acabar, perquè... Bueno, perdona, Raquel, digues.
No, digues.
No, jo li volia fer... La pregunta que volia fer és, tal com estem ara, que la gent sembla que tingui més necessitat de sortir de casa, de fer activitats a l'aire lliure i tal, creus que... O sigui, sabes més activitat per Collbató de gent de fora que hagi anat més a, doncs això, a fer activitats de senderisme o, no sé, alguna cosa així? O més o menys està com...
Espera, perquè jo t'entengui. Reformulo la pregunta, que si a nivell confinament...
No, que dic, arran de la pandèmia de la Covid-19, diries sí. Que potser hi ha més moviment de gent de fora que va a Collbató a fer senderisme i activitats a l'aire lliure?
Sens dubte. No, de fet, ara quan van aixecar el confinament comarcal... Aquest últim cop, els caps de setmana estava a la muntanya que fotia, bueno, des del meu punt de vista fotia pena.
Ostres.
Perquè estava a rebentar com mai, o sigui, una borrada, eh? Una borrada.
O sigui, pensem la teva pregunta... que fa poc...
Sí, digue'm.
Pensem que fa poc van haver de posar restriccions a Collserola i al Montseny.
Exactament.
Perquè sí. Allò semblava la Rambla.
Sí. Aquí que jo en tingui constància no les van posar, però també les haurien d'haver posat. Però bueno, que ja ho han estudiat de cara a aquest estiu, de posar restriccions als parcs naturals, ja picastats, el carlit i tot això, perquè està massa massificat i arriba un moment que bueno, que realment és incòmode, i a més d'incòmode jo considero que és perillós.
Clar.
Jo tinc una pregunta. A tu t'agrada l'esport de sempre? Creus que viure a Collbató t'ha influenciat o han sigut els teus pares i amics, per exemple?
A mi m'agrada l'esport des de sempre. Viure a Collbató des de petit m'ha influenciat. I bueno, ja després la meva actitud. És una persona molt, molt, molt activa, que li agrada molt la natura. I bueno, sí, es podria dir que m'ha influenciat l'entorn. Els meus pares i amics no. Jo m'he deixat influenciar per l'entorn i pel meu caràcter. I doncs, això ha sigut el que m'ha conduït a fer esport sempre.
Molt bé. Hem de dir que ja es nota que ets bastant actiu només per la veu i la rapidesa amb la que parles de les coses, eh? Que ja ens transmiteix així el teu entusiasme.
Ja per acabar, m'agradaria... Bueno, digues, perdó.
No, que en referència a lo que la teva companya, dic que intento anar a poc a poc. Però sí, hi ha molts... Mi solen dir que parlo molt, molt ràpid. Disculpes.
No, no, a mi també em passa, eh? Jo quan hi ha un tema que m'emociona i no sé què, vull dir que t'ho digui el Felip, que no callo. Llavors, entenem perfectament i t'agraïm aquest esforç que de vegades costa això de reduir una mica la marxa.
No, no, però és la primera vegada que parlo per la ràdio, tampoc soc un gran expert en la matèria, ho he fet el millor que he pogut.
No, ho has fet molt bé, de veritat.
Jo, per acabar, sí que et demanaria, ja que parlaves de la saturació, no, de gent, des d'aquí enviaries algun missatge al civisme?
Al civisme?
Sí, per la muntanya, la natura, etc.
Bueno, sí, el missatge és molt clar, entenc que tothom té dret a practicar-ho, però el meu missatge seria que demano que es practiqui amb seny i amb respecte. Res més.
Perfecte.
A partir d'aquí, està clar que tots per igual tenim el mateix dret de practicar l'esport a la muntanya, sempre quan sigui amb seny i amb respecte. Respecte als altres i amb respecte a l'entorn. I el tema seny te l'he mencionat perquè, bueno, per exemple, aquí a Montserrat, cada cap de setmana està l'helicòpter dels bombers traient algú d'algun puesto, perquè la gent es pensa que això és jauja i després passa el que passa.
Ja. Doncs, Darío, Edo, digues, perdó.
No, res més, que a partir d'aquí, per practicar esport en muntanya, respecte, seny i actitud, i cap endavant.
Exactament, aquest és el missatge.
Crec que també és un bon consell per anar per la vida, eh?
Totalment,
sí.
Sí,
és un bon consell per anar per la vida, correcte.
Sí. Doncs, Darío, Edo, amb aquesta conclusió et donem les gràcies, moltes gràcies per atendre'ns i bé, fins a una altra.
Vinga, encantat.
Una abraçada ben forta, mil gràcies.
Adéu.
Adéu.
Buscava una ànima dintre teu i això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcellana, la teva entranya és plena de vent i una brisa de maig amb pètals de ros és aire innocent. Noia de porcellana, tot el teu cos és un recipient a punt de ser omplert d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Noia de porcellana, buscava força en el teu parlar i això era com buscar papallones blaves damunt la mar. Noia de porcellana, d'una mirada et van trencar el braç. Semblaves indignada com una santa sense veure...
Doncs tot seguit anem amb les dades bàsiques de Collbató i diem que és un municipi de la comarca del Baix Llobregat i de la comarca natural del Montserratí, que es troba sota la muntanya de Montserrat, com ja sabeu, i té una població de més de 4.500 habitants. Limita al nord amb Monistrol de Montserrat, del Bages, a l'est amb Esparreguera, al sud-oest amb els Hostalets de Pierola i a l'oest amb el Bruc, i aquests dos últims termes són de la Noia. Collbató s'estén al vessant meridional de la muntanya de Montserrat, des de sota de Sant Jeroni, per les basses de Sant Antoni, al Pla dels Escurçons i dels Ocells, just de sota la línia de Carena i seguint el curs del torrent de Santa Maria. Continua després pel torrent de la Salut per fer la font de les Canyes i el Coll de Rubió, entre la Roca del Cor, que està a uns 437 metres, i la Serra de Rubió. A migdia, el terme fa com un toscó que inclou les Rovires, a la Serra de Fusalba i el Mas de Camp Perellong. Continua més tard per la carena d'aquesta serra fins a prop de Sant Cristòfol de Pierola, dels Hostalets de Pierola. I aleshores, el terminal amb el Bruc tors cap a Tramuntana i passa per la masia de la Vinya Nova.
Tal com has dit, Felip, el poble és a peu de Montserrat, emplaçat en un coll de la Serra de les Obagues, al llarg del carrer d'Amadeu Vives, on hi ha l'església i la casa pairal del compositor, fill del poble, Amadeu Vives, un dels fundadors de l'Orfeó Català. Com ja podreu saber, el conjunt harmònic d'arquitectura tradicional, el nucli antic, té un caràcter medieval i és d'obligat visita si aneu per allà, tant si aneu a fer una excursió de natura com si voleu veure una mica més en profunditat la localitat. Hi ha també un magnífic casal de Can Rogent, conegut anteriorment per Can Torralbes. Això em fa molta gràcia perquè és el típic de quan parles amb la gent del poble, no? Sí. Que no s'aixauen als carrers, sempre és Can no sé què, Can... I tu penses, no sé on
no
és.
No sé què m'estan dient, vale. Va. Sí.
Doncs aquest Can Rogent era una casa pairal de la família d'artistes intel·lectuals del Rogent. És un vell edifici del segle XVIII amb façana decorada amb esgrafiats. Així que, si l'aneu, és segur, és fàcil veure-la. Conserva l'arxiu familiar, una notable col·lecció de pintures, una biblioteca i té un magnífic jardí. L'església parroquial de Sant Corneli és un edifici del segle XVIII de façana ondulada, una àmplia nau i capelles laterals, en una de les quals es guarda una talla barroca policromada de la Mare de Déu de Roser. Així que, si voleu anar a veure-la, doncs teniu l'oportunitat de fer-ho. I una de les coses més importants és que l'altar major és ocupat per un orgue monumental construït per Gabriel Blancafort i inaugurat el 1986. I us preguntareu per què és tan important això. Doncs bé, perquè Collbató era un dels llocs on es construïen orgues, o diguéssim que tenien aquest ofici, per mà. I de fet, es fa una fira, que en parlarem més endavant, on la gent que es dedica a aquest ofici va donar xerrades per explicar com és aquesta professió tan antiga. Sí, sí, és que, clar,
T'estàs emocionant.
Sí, sí, m'encanta, sí, sí. Perquè jo vaig pensar, és el típic que veus una església i realment no saps d'on ve, i dius, hi ha una persona que això ho ha construït, no? Que gràcies a que ho va equilibrar, fer bé i no sé què, sona perfectament. Llavors, si aneu a Collbató, heu de veure l'orgue sí o sí. I finalment us hem de comentar que Collbató disposa de diverses entitats culturals, cíviques i esportives, entre les quals cal destacar l'Associació d'Amics de l'Orgue de Collbató, que promou la cultura musical al poble celebrant concerts i audicions periòdiques.
Jo vaig néixer entre prades i muntanyes, una vall on el futur no m'hi esperava. Vaig decidir donar un tomb a la meva vida i allistar-me a l'exèrcit nacional pàtria querida. Quan la vaig veure allà a la quadra encantada que em mirava i jo li deia, tu ets l'amor que jo esperava, quin goig anar a passeig.
Doncs continuarem ara amb una mica d'història i el que hem de dir és que la vila de Collbató ha estat durant segles el portal d'entrada per excel·lència de Montserrat, la muntanya més emblemàtica del Principat. Milers de peregrins d'arreu i visitants en busca de pau han passat al llarg de la història per Collbató, potser fent-hi nit, de camí al santuari, i guardant també la memòria un record d'un poble que navegava entre el món agrari de secà i també la tragineria. És un municipi que va gaudir dels primers assentaments ara fa 4.000 anys, a viure un dels seus episodis més comptats durant la Guerra del Francès, quan el posteriorment heroi local Mansuet Buxó, privatoní desterrat, convertit a bandoler, foragita el sol les tropes napoleòniques amb una mostra d'enginy i perspicàcia.
Podríem dir, Felip, que no només el tamboriler del Bruc va espantar ell sol unes tropes, i també, important per la gent que li agradi la història, i sobretot la història de Catalunya, el tema dels francesos i els catalans és digne d'aprofundir amb ell, perquè Figueres trobem casos de que van intentar assediar la ciutat i quan van entrar estava buida, i aquí també ens veiem que van haver bastants problemes amb els francesos. Llavors, sí. Ara entenc moltes coses, no? Típic d'avis i àvies de... Ui, el francès, el gabatxo. Doncs, sí, no? Sí, si us agrada la història, és molt interessant, és un tema
totalment divertit. Doncs tenim les coves del Sant Nitre, que és un refugi d'aquest personatge llegendari. Són un dels atractius principals d'aquesta vila, que gaudeix d'una localització privilegiada als peus de Montserrat i d'on s'abasten tots els tresors naturals que amaga la muntanya. Les profundes canals, les roques de formes fantàstiques, el vol dels ocells, els boscos d'alzina i roure, etc. A més, però, Collbató no compta només amb l'atractiu natural de la muntanya, com abans ens deia el Darío, sinó que alberga un contingut cultural, històric i artístic molt important. Descobrim el castell i el nucli medieval, l'arquitectura popular, l'art modernista, el museu de coses del poble i també, com no, l'antic molí d'oli, l'internacionalment conegut taller d'orgues Blancafort, que abans ens deies tu que la història d'aquest ofici, i l'església de Sant Corneli realitzant un agradable passeig pel poble. És bastant, bé, bastant de gust. El municipi, amb una extensió de 18 quilòmetres quadrats, s'estén al vessant meridional de la muntanya de Montserrat. El nom de Collbató podria tenir el seu origen en el mot amb el mot Coll Betonis, el nom geogràfic de Coll i un antropònim germànic, que sembla ser va passar a la toponímia local durant el repoblament de la conquesta carolíngia. Tota la zona conté testimonis d'un poblament antic que data, com hem dit abans, de fa 4.000 anys, la base econòmica de la qual es basava en la cacera, la caça i la recol·lecció, com per exemple els vestigis arqueològics bé demostren, no? com els ossos de senglar, les llavors i altres elements. Aquests grups van utilitzar les coves de Collbató, la cova gran, la cova freda i la cova de Sant Nitre com a llocs de refugi i aixopluc, però no com a espais d'habitat permanent.
La primera prova documental que es té de Collbató apareix al 1113, tot i que la torre de Guaita, al voltant de la qual es va anar formant la població, és possible datar-la del 942, quan el comte Gilabert, senyor de la Guàrdia, el cedeix en dot a la seva filla Ermessenda, al casar-se amb Bartomeu, els descendents dels quals foren senyor de Collbató fins l'any 1292, que fou adquirit per Guillem Dufort. L'any 1375, el seu net cedeix a l'abat de Montserrat al morir sense descendència a la ciutat. Collbató torna a aparèixer a la història a principis del segle XIX, quan les tropes napoleòniques travessen la població per tal d'accedir al monestir. És en aquesta època en la que s'ambienta la llegenda d'en Mansuet Buixó, nom que pren l'escola nova del 2011. L'economia ha estat basada bàsicament en l'agricultura i la vida del poble ha estat molt lligada al fet de traginer, que s'encarregava de portar mercaderies i passatgers fins al monestir. Vora de l'autovia encara es conserva la Masia de la Fumada, antic hostal que durant el segle XIX va donar servei als viatgers que anaven de Barcelona fins a Igualada. Al poble trobem la Posada de les Cueves, avui dia els baixos del qual està convertida en una carnisseria que conserva l'estètica d'aleshores i les habitacions que allà es tenien. Ja en el segle XX proliferen les segones residències. En la primera època, la família Nolla, enriquits de Cuba, adquireixen l'actual Casa de la Vila. Elia Rogent, al contraure matrimoni amb la pobilla Esparreguera, la família li cedeix el mas de Collbató, Can Roger, del qual hem parlat anteriorment en les dades bàsiques. L'activitat, però, que dona més renom a Collbató és la construcció d'orgues, construcció artesanal en fusta i metall, de sonoritat i qualitat apreciades arreu del món. S'inicia el 1926 amb l'italià Silvio Puggina i ara és regida per la família Blancafort.
Collbató, a l'actualitat, és un municipi de prop de 4.000 ciutadans, com hem dit abans, que s'apleguen en un munt d'urbanitzacions. El poble va arribar fa molts anys amb moltes famílies joves, arribades de la corona metropolitana i dels pobles veïns, com per exemple Esparreguera, per les excel·lents comunicacions amb Barcelona, perquè hi ha l'autovia que comunica bastant bé, i també la possibilitat de fer-se una casa en un entorn, com hem dit abans, de postal. Durant aquesta darrera dècada, el padró infantil no ha parat de créixer i és un poble un 25%, o sigui, un de cada quatre, de la seva població dels nens de 0 als 18 anys. S'ha fet necessari, per aquest motiu, la creació d'un institut, Collbató, el curs 2006-2007, i una escola nova de primària, Escola Mansuet, el curs 2007-2008. Doncs tot seguit anem amb una persona bastant important de Collbató i ell és el Miquel Solà. Molt bona tarda.
Hola.
Bona tarda, Miquel. Hola.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, Miquel Solà és l'alcalde de Collbató. Moltes gràcies per rebre'ns. Com estem, Miquel?
Doncs bé. Començant la setmana. Dimarts encara, però bé.
Me n'alegro. Fa una estoneta hem parlat amb el Darío i ens explicava moltes activitats que podíem fer a Collbató, a l'aire lliure, a la muntanya. A part d'aquestes activitats, si parlem ja més amb un caire més cultural, què podríem trobar a Collbató?
Home, doncs Collbató té la característica que és un municipi que està als peus de la muntanya de Montserrat, no? I és l'entrada natural històrica de cap a la muntanya, no? Quan abans que hi haguessin, no, les carreteres i altres mitjans de transport per accedir a la muntanya, altres infraestructures, doncs el camí natural era la sortida de Collbató, i això doncs va originar que hi hagués un nucli medieval, no?
Important.
És prou important, i encara hi ha elements que ens porten cap a aquella època, molt interessants. Per tant, una bona cosa per fer Collbató és passejar i pels seus carrers del nucli antic i gaudir doncs, d'un viatge en el temps.
Digues, Raquel.
No, anava a dir que acabem de sentir, no?, que al llarg de la història ha anat creixent la població, no?, cada cop s'han hagut de fer una escola nova, un institut. Heu vist que aquest augment de població ha crescut o s'ha aturat a partir de la pandèmia?
Bé, doncs, la veritat és que portàvem uns quants anys estabilitzats, eh? No portàvem creixent, perquè era un creixement bastant gran al voltant de l'any 2000 i els anys següents, i ara portàvem uns quants anys estabilitzats, i sí que és veritat que en el darrer any hem notat un increment d'empadronament, que s'explica per dos motius. Un perquè el fet de la forma que tenim d'habitatge al nostre municipi, que són tots cases unifamiliars, amb molt d'espai, amb molt a prop de zones naturals, doncs fa que viure en confinament sigui diferent que no amb una zona més urbana, no?
Totalment.
I hem captat també doncs, algun tipus de població, també com he escoltat, no?, que dèiem, que estan ben comunicats per carretera a Barcelona, estem a 20 minuts, 25 minuts, però en autovia, i fa que, bueno, molta gent amb aquesta manera de treballar ara que s'ha imposant o que s'ha començat a utilitzar més, que és el teletreball, doncs fa que la gent pugui treballar des de casa, no? Això per una banda, i per una altra banda també, doncs, que hi havia gent que també he escoltat, que dèieu, que originàriament tenim molta segona residència, i hi ha gent que viu a cavall, no?, de la primera residència a la segona residència, i el fet, doncs, estar empadronats aquí, doncs, els dona tranquil·litat que poden estar municipal sense que tinguin dubtes d'on estan, no? Des d'altre municipi, no? I això també ha fet que hi havia gent que ja, de fet, ja hi resideix la majoria de l'any aquí, doncs formalitzant el seu empadronament.
Clar. A mi m'agradaria saber, com, tornant a una mica a l'activitat cultural, hi ha molts museus, moltes coses a veure. Si anéssim un cap de setmana, o, per exemple, si tinguéssim un temps una mica més limitat, què ens recomanaries?
Què recomanaria, home? Per una banda, doncs això, no? Conèixer tot l'entorn medieval del municipi, els carrers que hi ha. Nosaltres tenim un centre d'interpretació de l'orga i un museu, bueno, un espai museïtzant de l'oli, perquè nosaltres també som un municipi que, un poble que, tradicionalment, la font d'ingressos era el cultiu de l'olivera, no? I encara tenim algunes varietats autòctones que es van mantenint. Per tant, una bona manera també d'entendre i de conèixer Collbató és passejar pel seu entorn més immediat, sense pujar a la muntanya, sinó amb tants, no?, a la plana, i conèixer doncs aquest paisatge, no?, d'oliveres i de secà, no?, que és el tradicional nostre. I bé, també doncs es pot visitar l'església que tenim. És una església que es va veure arran dels fets de la Guerra del Francès, doncs es va incendiar i es va haver de refer, però bueno, té també el seu encant. I aquests espais museïtes que tenim els sobrim amb visites organitzades. Tampoc no és un espai, sobretot està centrat quan hi ha visites escolars, perquè com sabeu també tenim les coves del Sant Nitre, que són visitables amb un recorregut més llarg del país, i un dels públics principals que tenim és el públic escolar. Llavors, a vegades es fan activitats combinades, no?, per conèixer doncs, això, no?, per una banda les coses i per l'altra banda conèixer l'activitat dels orgues o el món agrari humanent.
Què és el que més t'agrada de viure a Collbató?
Què és el que més m'agrada? Ostres, aquesta pregunta és complicada. Jo des de ben petit que hi volto per aquí, per Collbató. Jo era un d'aquests de família d'estiuejant i que finalment em vaig quedar a viure. i per mi significa doncs, bueno, viure amb la llibertat de l'espai obert, de tenir la muntanya de Montserrat al costat i de poder-me escapar i anar a caminar i poder respirar, no? Quan he tingut etapa de la vida en la qual he tingut que parar més temps a la ciutat, doncs sempre notes a faltar doncs, a l'aire, no? A poder respirar aquí al poble.
M'ha cridat molt l'atenció les festes o les celebracions o tradicions que teniu, no? Una és la festa dels Tres Tombs, la Flama del Canigó i la Nit dels Reis. Ens pots fer, encara que sigui, explicar breument cadascuna d'elles? Perquè crec que són bastant curioses.
Sí, bueno, no, a veure, hi ha més, el cicle festiu és bastant més gran que aquestes.
Sí?
A veure, tenim una activitat festiva bastant potent, i una agenda cultural i esportiva d'esdeveniments bastant gran al llarg de l'any, no? Les activitats més festives, bueno, la Nit de Reis és tot el que s'organitza, no?, al voltant d'aquesta nit, no? És una... Uh-huh. Què significa, no?, l'arribada de la majestat al municipi. És bastant espectacular perquè arriben per les coves i llavors tots els infants van a veure'ls com arriben des del mirador, no? Un mirador que tenim en el qual es pot veure tota una panoràmica de Montserrat bastant imponent, no? Perquè és molt... Tenim la muntanya molt a sobre i llavors veuen com surten per allà, no? I és bastant espectacular i la veritat, malauradament aquest últim any anem a haver de variar una mica, yeah, doncs, per les circumstàncies, però atreu fins i tot a gent de fora, no? L'arribada de Reis aquí a Collbató. Pel que fa als Tres Tombs, doncs, bé, és una festa que va i torna, perquè malauradament no hi ha hagut una continuïtat al llarg dels anys, s'havia celebrat molts anys enrere, es va perdre durant molts anys, es va recuperar uns quants anys, però ara també fa un parell d'anys que bé, no, hem passat per la pandèmia, també es va haver d'aturar ja, i aquest any també, no? Ja portem un parell d'anys que, bueno, que costa una mica aquesta festa, no? que arreli, perquè també estava vinculada a un col·lectiu de gent que ja es va fer gran i no hi ha hagut gaire relleu, no? La Flama del Canigó també és per Sant Joan, bueno, això passa en molts municipis, sí, dels Països Catalans, és la festa nacional dels Països Catalans, i aquí la celebrem fa molts anys també, amb la festa d'una foguera, i tota una sèrie d'activitats culturals amb les entitats de cultura popular que tenim aquí a Collbató, i participen i hi col·laboren, i també és una activitat on es mobilitza molta gent, no? I a part, doncs, tenim una festa major, la nostra festa major és per Sant Corneli, que és el 16 de setembre, al voltant d'aquesta data, i fa que també sigui l'última festa major d'estiu d'aquí a la nostra zona, no? I també fa que, bueno, un dia molt intensos, de molta activitat, i en la qual, doncs, també doncs, hi participa i hi ve molta gent també d'altres municipis del voltant.
Doncs, Miquel Solà, moltes gràcies pel teu temps i res, una abraçada. Agraïm molt les teves paraules.
Oh, a vosaltres, ja sabeu, com voleu, ja podeu venir aquí i gaudir de les coves de Montserrat, de muntanya, i a passar un bon dia a Collbató.
Exactament, moltíssimes gràcies. Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies, Miquel, bona tarda.
Molt bé, vinga, adéu.
I amb un poc de paciència i amb un poc de voluntat, un poc de demagogia i un poc de pebre picat, amb un poc de fantasia i la força d'un ramat.
Doncs bé, ara toca la nostra secció més estimada, que és aquella que ens fa obrir l'estómac i desitjar anar a sopar, i és que...
I quan la tau s'emprenya,
exactament. Doncs, avui us volíem parlar dels productes agroalimentaris elaborats a les rodalies del massís de Montserrat i que han estat durant segles les claus de l'economia familiar i comunitària dels pobles situats als peus de la muntanya. I són un dels principals atractius de la seva gastronomia i de fer una visita quan fan la fira. En els últims anys s'han celebrat diverses fires per donar-los a conèixer i un d'aquests esdeveniments és la Fira de la Coca i el Mató. I jo, francament, no sé vosaltres, però tinc moltes ganes de que la tornin a iniciar. De fet, vaig estar buscant quan seria la pròxima edició i es celebrarà a finals d'octubre del 2021. Així que
mira,
no
bé,
s'ho podeu perdre. Bé. Sí, sí, perquè és molt interessant.
Ja ho tens agendat, no?
Sí, ja, jo sí, m'ho he apuntat i alarma un dia abans. Doncs sí. En aquesta fira, per exemple, es presenta el tomàquet rosa, que és característic de l'Horta de Montserrat. També el cigró de Vilamarics, les herbes aromàtiques de la muntanya o peces de caça com el senglar, l'element característic de la fauna del massís, formen part de la desena de plats que es poden degustar en aquesta localitat. Així tot, el mató i la coca són els productes estrella, al igual que els embotits i el formatge, i per això la fira rep aquest nom.
Bé, mitjançant productes com la mel o el mató, la fira exposa els productes sorgits fruit de l'activitat que es desenvolupa amb els rus d'abelles de la muntanya, molt allà. Els productors de mató de Marganell, els conreus de nous, l'oli de vinyes d'Olesa de Montserrat o el cigró, que es conrea en un petit territori situat en el Marganell, a Castellbell, també Sant Vicenç de Castellet, anomenat de Vilamarics, i que forma part també de Monistrol. A més, també hi ha un retrobament gastronòmic i la fira donarà visibilitat als oficis tradicionals, com els fabricants d'orgues, com molt bé has comentat abans, les modistes, els treballadors de cremallera i un llarg, etc. Per tant, no s'ho podeu
fer. És un mix molt bo, no? Tradició i gastronomia. Jo crec que no se li pot demanar res més.
Exactament.
I a part...
Muntarà, l'Arioli, l'Arioli, muntarà, muntarà, l'Arioli, muntarà, 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 l'Arioli, l'Arioli, muntarà, muntarà, l'Arioli, muntarà.
I abans hem fet menció d'aquest personatge i ens agradaria ara extendre una mica. Hem de recordar que Collbató és la ciutat natal d'Amadeu Vives, que és més conegut, però nosaltres ens volíem centrar una mica en la llegenda popular, que jo crec que ens donarà una mica de vidilla, no? Llavors, Felip, ens pots començar a explicar?
El Salseo. Us agrada el Salseo divino? Ja ho veig, ja ho veig.
Bé, doncs parlarem del Mansuet, Buxó i Xalàbia. Els gegants de Collbató es diuen Mansuet i Marta. I segons diu la llegenda, Mansuet era un ferrer de Collbató que va participar activament per foragitar les tropes franceses durant la guerra del francès, entre el 1808 i el 1814. Doncs bé, van reunir a les dones i els nens de Collbató i se'ls van dur a les coves de Sant Nitre per protegir-los dels soldats francesos. I es diu que dins de les coves van instal·lar el seu taller, on fabricaven armes per als guerrillers locals, fins a tal punt que ell va acabar també sent un reconegut guerriller i bandoler. I segons la tradició popular, doncs el Mansuet finalment va ser descobert per les tropes franceses, però hi va barrar el pas d'entrada a les coves i va amenaçar en deixar-los soterrats sota les roques. Per espantar-los va fer caure diverses olles i cassoles d'aram. I, clar, el repicar, com molt bé comentaves tu abans, doncs retornava molt, no? Bé, la Marta representa una collbatina que, segons la tradició, cuidava d'en Mansuet i li portava queviures a les coves. Bueno.
Sí, sí, que raro, oi? Ell el que fuig, ella la que cuida. Sí, doncs, sí. Cert o no, sí que es té constància de l'existència d'un ferrer anomenat Mansuet, Buixó i Xalàbia, nascut a Esparreguera el 1777. El 1799, ell i el seu pare es traslladen a Manresa, però durant els inicis de la Guerra del Francès van tornar als voltants de Montserrat. El 1812 es va casar amb Rosa Vacarisses, collbatonina, amb la qual va tenir 3 fills. Un cop acabada la Guerra del Francès i durant el període liberal dels anys 1820-1823, amb Mansuet Buixó, va encapçalar un grup de guerrillers format per alguns centenars de montserratins que defensaven l'absolutisme del rei Ferran VII i radicalment oposat a la Constitució de Cádiz del 1812. Així que diguem que té una base real aquesta llegenda.
Exactament. El Mansuet va protagonitzar diversos enfrontaments armats contra les tropes constitucionalistes del general Riego pels voltants de Montserrat i finalment va ser afusellat per les tropes constitucionalistes de Riego. Però al reprendre's el període absolutista, el rei d'Espanya, Ferran VII, va anomenar Mansuet Buixó tinent coronel d'infanteria a títol pòstum.
Està bé, com a mínim, no? Al final ja quan... Bueno. Quan ja no tens res més a fer, però bueno,
sí,
està bé.
Sí.
i em paren cambra les escales, o bé malmeto la salut dormint al ras i no tinc ales. Soc fugitiu no sé d'on i he perdut nord i vent i guia de tant romandre fora el món amb mi mateix per companyia.
Doncs bé, avui el programa ha sigut bastant curt, no? Intens però curt, hem portat un ritme bastant accelerat i abans
de... Pim-pam.
Però bueno, així ja ens posem en marxa per quan anem a fer les rutes de les coves, que en
realitat... Sí, para falta.
Però molt bé.
Són molt xules, eh?
Molt, sí. Molt nivell avui amb l'alcalde i tot, vull dir, ha sigut una cosa molt, molt institucional, no? Vull dir, no sé, rarament tenim l'alcalde del municipi on tenim, no sé...
Bé, una mica de tot, no? Una mica d'aire lliure i una mica de seriositat. Jo
aquests, que
sé, no sé,
aquests contactes de... van millorant.
Moltes gràcies, suposo.
Sí, bueno, anem va. Ja sabem amb qui hem de quedar. Sí. Doncs bé, abans de marxar, però ens agradaria donar-vos algunes pistes pel següent programa, que esperem que el Pau no pensi que són molt fàcils.
A veure què pensa el Pau, a veure. Opinió, després. Bé, doncs anem per la primera. La primera diu vila fora muralles. La segona és la vila closa i la tercera, entitat de població amb dos nuclis diferenciats.
Espera, que anava a dir. Que vaig dir que eren fàcils, però... No. Pensava que era un altre poble. Imagina't.
En sèrio? Ah.
Pensava que era Monistrol.
Però què, cabrón?
Monistrol de Montserrat. No sé què... Pues Monistrol
bueno,
de Montserrat.
Et vas acostar. L'únic que nosaltres, després de dir-ho, Pau, pensàvem que eres, o sigui, un estudiós de les localitats catalanes, jo.
No, però...
Això és massa fàcil. Tasca.
Quines eren? La Porta de Montserrat, les coves. Les coves mai sé exactament quin poble
són. La Porta de Montserrat i l'altra, els noms dels personatges.
I els noms sí que no, els noms igual. I la Porta de Montserrat, dic, Monistrol, quin poble va ser la Porta de Montserrat?
Doncs no.
Ja m'ha pres
que no.
I les d'avui què t'han semblat?
Espera, que no ha estat el cas. Aviam, tornem-hi?
Sí, mira, Vila... La repeteixo?
Sí.
Dius a mi? Sí, vale. Vila fora de muralles, la vila closa i entitat de població amb dos nuclis diferenciats. Les dues primeres són entre comes perquè són noms. Vila fora de muralles, vila closa i entitat de població amb dos nuclis diferenciats.
Aquí també pot donar a entendre diferents localitats, eh?
Jo, així de moment no em ve cap poble en ment, per tant, no deuen ser tan fàcils, suposo.
Bueno, molt bé. Era el nostre propòsit de la setmana passada, així que...
Us heu enfocat aquesta setmana en que no fossin fàcils les pistes, no?
Vale.
Bueno, doncs res, ximpum, i disculpeu també el retard de l'inici, que ha sigut una mica així.
No passa res. Així...
Gràcies a tu per aguantar-nos, sincerament.
Cap problema, per això estem, va.
Bé, moltes gràcies i fins al proper dia. Moltes gràcies a tots.
Bona nit.
Una abraçada. Adéu.
Perquè el que tinc encara em sobra. Si algú em demana amb quin delit m'ha replegat l'última prova. Digueu que he mort de fam i oblit ran d'una porta que no s'obre. Ja no tinc res, només la veu i un gest cansat de vell profeta. Municipals de tot arreu saben la meva malifeta. Ja no tinc res, només la veu i un gest cansat de vell profeta. Municipals de tot arreu saben la meva. Callem qui parlarà. És cert que val ben poc la nostra veu. Som gent de poca empenta, massa frívols i tot perquè